Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bona tarda, avui us parlem d'Uma Hidra i Àlex Fernández, dos joves santcugatencs que dominen el patinatge en línia freestyle estatal i somien que aquesta modalitat esportiva esdevingui olímpica. Hidra, de 17 anys, i Fernández, de 16, competeixen amb l'equip Secret Spot de Canovelles des de fa gairebé 10 anys. Els dos es van iniciar de manera conjunta en aquesta especialitat i voldrien més espais per la pràctica d'aquest esport a Sant Cugat. Hidra i Fernández van començar el món del freestyle des de ben petits. Uma va convèncer Àlex perquè provés aquesta modalitat esportiva i des d'aquell dia els dos practiquen aquest esport amb molts èxits. Dominadors catalans, estatals i convocats amb la selecció espanyola. Tots dos ja tenen experiències europees i mundials i tenen totes les condicions per arribar ben lluny en aquest esport. Sant Cugat disposa d'un skatepark a la Pollancreda on Uma i Àlex venen a entrenar-se, tot i que normalment van fins a Canovelles per practicar el seu club. Tots dos creuen que s'hauria de potenciar els equipaments a la ciutat per practicar aquest esport. I més temes. Els alcaldes de Junts, entre ells l'alcalde Josep Maria Vallès, han expressat la preocupació pel, diuen, bloqueig del PSOE a les lleis contra la multireincidència i les ocupacions delinqüencials. En la reunió que han mantingut aquest dilluns a Brussel·les amb els responsables del partit. Aquesta trobada ha reunit representants de l'espai municipalista de la formació amb el president Carles Puigdemont, el secretari general Jordi Turull i el responsable de política municipal Joan Ramon Casals. La trobada ha servit, segons indiquen fonts del partit, per abordar temes relacionats amb polítiques d'habitatge, el català, la sanitat, l'educació o les infraestructures, entre d'altres. Els assistents, però, han mostrat preocupació, diuen, per la manca de resposta dels governs català i espanyol a aquests problemes de la gent. També han lamentat les polítiques fiscals dels dos executius que diuen estan empobrint les classes mitjanes i han posat com a exemple el darrer intent de pujar la quota dels autònoms o la negativa a suprimir l'impost de successions en el darrer debat de política general. Com a exemple, diuen, d'aquesta manca de suport del govern de la Generalitat, han citat les diferents ofensives judicials contra la llengua catalana. Finalment, han reclamat una millora del finançament local i han criticat que els ajuntaments cada cop han d'assumir més competències amb menys recursos. A banda de Vallès, com a president de l'espai municipalista, la trobada ha comptat amb els alcaldes de Maçanet de la Selva, de Vic i Cabrera de Mar, entre d'altres.
Info Migdia.
Canviem de tema, crònica social. Per llegir una paraula, la majoria obrim els ulls. La Nina, en canvi, obre els dits. A l'Institut Arnau Cadell, mentre els companys passen pàgines de llibres o miren la pantalla del portàtil, ella carona una petita franja metàl·lica que sembla sortida d'un laboratori futurista, una línia braille electrònica. Cada lletra és un relleu, un copet, una vibració mínima i cada frase una victòria silenciosa. La Nina té baixa visió i estudia com qualsevol altre adolescent, però amb un arsenal d'ajudes tecnològiques que la fan autònoma, un ordinador amb el programari Jo, que li llegeix els textos, un teclat adaptat i un dispositiu que tradueix el que hi ha a la pantalla en puntets braille que pot llegir amb els dits. Diu que així ho fa tot sola. Aquestes eines arriben gràcies al Centre de Recursos Educatius per Discapacitats Visuals, un servei que acompanya mestres i alumnes des d'infantil fins a la universitat. Més enllà de les eines que es proporcionen als alumnes, també cal fer una adaptació de l'espai físic. A l'escola Turó de Can Mates, la Violeta encén cada matí el seu flexo abans de començar la classe. La llum, en el seu cas, no és un detall, és una eina pedagògica. Amb el faristol i l'ordinador que duplica el contingut de la pissarra tàctil, pot llegir sense forçar la vista ni la postura. En el cas dels alumnes de primària, l'assessorament i suport del CREP CREONCE Barcelona també passa per trobar algun moment de la setmana per coordinar-se amb el tutor o tutora de l'alumne amb discapacitat visual per concretar quines necessitats o adaptacions calen fer, ja sigui de material que es necessiti o adaptacions de les activitats per fer-les el més inclusibles possible. Aquest reportatge el podeu ampliar a www.cugat.cat.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
I acabem dient que el 20 de novembre es commemora el 50è aniversari de la mort del dictador Francisco Franco, moment en què es va començar a avançar en la recuperació de les llibertats democràtiques. Per commemorar l'efemèride, l'Ajuntament ha presentat el programa 50 anys de drets i llibertats, que recull una quinzena d'activitats que es faran entre octubre i desembre per reflexionar sobre el valor de la democràcia i els drets conquerits després de dècades de repressió. El programa té com a objectius principals donar a conèixer la història recent de Sant Cugat, fomentar la consciència històrica i reivindicar la lluita per les llibertats davant l'avenç dels discursos d'odi i l'extrema dreta. Bona part de les activitats s'adrecen als joves amb propostes que combinen divulgació històrica i formats més participatius i lúdics. Segons la regidora de Promoció de la Ciutat i Memòria Històrica, Esther Madrona, aquesta commemoració dona l'oportunitat de recordar les reivindicacions i la lluita de tantes persones que van defensar la llibertat i la democràcia. Entre les activitats més destacades hi ha l'exposició 1975 de la dictadura de democràcia al Museu del Monestir, també el cicle de conferències 40 anys de dictadura franquista, amb ponències d'historiadors i testimonis de l'època, el festival de jocs de taula Ludi Història i el concert La Cançó Protesta a càrrec del projecte Fem un Museu. El programa culminarà el 20 de novembre, data de la mort de Franco, amb activitats especials durant aquell cap de setmana. A més, durant aquest mes d'octubre s'emetrà un podcast en 4 episodis produït per aquesta casa, per Cugat Mèdia, que repassarà el llegat del franquisme i la transformació democràtica del municipi.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
I amb aquesta informació, punt final, gràcies per la seva atenció. Nosaltres tornem d'aquí una hora puntualment al 91.5 de FM i constantment a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat. Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat. Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
Pues la cosa es así. Verá.
Es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
¡Qué bonito!
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el canvi d'hora que arriba aquest dissabte. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, Ferran de Juan, vicepresident de la Junta de la Unió, el Jordi Molgó, responsable de recursos humans d'aquesta casa, i la Montse Moral, farmacèutica de Rotària. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Sembla que és un trio que no havia coincidit.
No.
Junt no. En aquesta taula. Estrenem combinació.
Exacte.
Ja veurem com va. Segur que bé.
Sí, home, sí.
Anem a posar en context l'audiència, tot i que això del canvi d'hora no és res nou i tothom té la seva opinió. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha proposat al Consell d'Energia de la Unió Europea que es deixi de canviar l'hora dues vegades l'any. Per Sánchez ja no té sentit, gairebé no ajuda a estalviar energia i té un impacte negatiu en la salut i la vida de la gent. El president del govern espanyol ha demanat que s'activi el mecanisme de revisió competent amb l'objectiu de deixar de canviar les hores l'any que ve, el 2026. En un anunci a la xarxa social, Sánchez afirma que canviar d'hora dues hores l'any ja no té sentit. Sentim-lo.
Como sabéis, esta semana se vuelve a cambiar la hora, otra vez. Y francamente, yo ya no le veo sentido. En todas las encuestas a las que se les pregunta a los españoles y a los europeos, de manera mayoritaria, están en contra de cambiar el horario. Además, la ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético. Y lo que sí nos dice la ciencia es que trastoca los ritmos biológicos dos veces al año. Este es un debate que viene de lejos, porque el Parlamento Europeo votó hace 6 años acabar con el cambio horario. Así que hoy el Gobierno de España va a defender en el Consejo Europeo el que hagamos valer ese voto mayoritario y dejemos de cambiar las horas, por fin, en el año 2026.
Ja ho diu Pedro Sánchez, eh? És un debat que ve de lluny, no només ve de lluny, és un debat que més tenim dues vegades l'any, quan fem el canvi d'hora a l'hivern, com serà aquest dissabte, i el que fem a l'horari d'estiu. Vosaltres, personalment, si haguéssiu de votar, si us preguntéssiu, si arriba aquesta consulta de la Comissió Europea, creieu que cal mantenir el canvi d'hora o s'ha d'abolir definitivament?
A mi personalment m'adapto bastant ràpid al canvi i no em representa molt trastorn. No he notat res que m'afecti biològicament, val? M'agrada, per exemple, quan ja s'allarga i tens més hores de llum. Això m'agrada. La llum a mi em dona marxa, no? Però, sincerament, trobo que no és el més natural. Hauríem d'anar d'acord amb les hores solars i, per tant, no tenia cap inconvenient que es anés al sistema d'abans, o sigui, inclús amb el meridià de Greenwich, que és el que ens tocaria.
Després parlarem,
cap també. Cap problema. O sigui, jo crec que tinc una capacitat d'adaptació que no em representa cap problema. Però, com tu diem, ha de ser un consens i el que digui la majoria.
Ferran, Jordi.
A mi em passa igual, eh? No noto una cosa especial.
No el patiu,
especial.
Diguéssim.
No. T'acostumes, els primers dies, en tot cas, et dones compte de que la llum ha variat i que tal i que qual, però conseqüències que jo, vull dir, conscientment tingui, no m'ha passat.
Ferran, ets en un cas com el de la Montse i el Jordi o a tu sí t'afecta?
No, igual. Jo en quant a salut no puc opinar perquè mai m'ha afectat. Jo dormo les hores que tinc que dormir, sigui avançar o retrasar.
Sí, igual.
Llavors, jo et diria que el que més em preocupa és tocar els rellotges. Encara ara, perquè són més automàtics, però abans, si em posava algú nerviós, era tenir que retrasar l'hora i tocar el rellotge, els 15 rellotges que tenim per casa, no? Així que jo, vamos, a favor completament de que s'aboleixi el canvi d'horari.
Clar, perquè encara hi ha aquells que no es fan... Sí, tenim un problema tècnic, anem a intentar canviar això, Ferran. Llenço la pròxima pregunta i mentrestant intento... Canviarem el micròfon de lloc per sentir-te millor. En el cas que finalment s'aboleixi aquest canvi d'horari, què preferiríeu? Que ens quedéssim amb l'horari d'estiu, és a dir, el que tenim ara, o amb l'horari d'hivern, que és el que entrarem a partir del diumenge?
Jo crec que fora bon moment per canviar altres coses. Perdó. I és, encara no estem al Greenwich, al meridià Greenwich. Resulta que nosaltres, a diferència de la resta d'Europa, perquè podem dir-ho així, la resta d'Europa, dinem a les tantes, sopem a les tantes, se'ns fa curt a l'hora de dormir. Totes aquestes circumstàncies crec que ens espenyen cap a... Jo us diria que cap a fer el canvi. I nosaltres, a més, ens aniria bé perquè ens tornaríem a col·locar on ens correspon i el que dèiem, a veure si anem com més a prop de l'horari solar, millor, perquè el meu pensament és a l'hivern el dia és més curt, però ja ho sabem. A l'estiu el dia és més llarg, però clar, que et surti el sol a l'estiu a quarts de sis o a les sis en punt, dius, bueno, de què em serveix? Jo no faré res de les sis fins a les set, com a màxim, no faré res. Pues, i en canvi a la tarda podria recuperar, perquè la llum també s'allarga. I a l'hivern és que no té cap avantatge. Surt més tard el sol i es pon més aviat. Vull dir, aquí ja no hi podem fer res.
Per tant, et quedaries amb l'horari que tenim ara.
Sí, no.
Amb el d'hivern, que es fa més fosc abans.
Exacte.
I es fa clar més d'hora.
Exacte.
Vosaltres també us agrada més l'actual?
Ja, si s'ha d'haver un canvi, tindria a lo natural, a l'ecològic.
Sí.
Perquè si ja sembla ser que ja no estalviem tant amb energia, perquè com que ara ja les bombilles gasten menys, perquè ja tenim les de LED, ja no estan, hi ha una justificació econòmica, pues jo tendiria a lo natural. Jo crec que hem d'escoltar més a la natura. Bueno, està bé provar i fer experiments, s'ha de provar, si no, és la investigació de la vida, és prova-error, però si ara hem de fer un canvi, jo abogaria per les temes naturals.
I quin és aquest horari?
Pues a l'horari de Greenwich.
Però d'hivern o d'estiu?
A l'hivern.
A l'hivern, el que entrarem a partir de la setmana que ve, que es fa fosc abans.
Clar, entenc que és el que... D'acord, l'horari solar, seguir el sol...
A l'horari d'hivern no hi podem fer res, no estalviarem més.
No.
Hi ha les hores que hi ha, i ja està. I jo penso que quan es va posar en marxa, que va ser cap a la Primera Guerra Mundial, no crec que fos per l'estalvi, sinó perquè anava en curs de fabricació d'energia, diguem-ho així.
Sí.
Aleshores, els interessava que les fàbriques a certes hores tinguessin la potència que el tinguessin i les cases no feia tanta falta. No ho sé, és que... I el de Greenwich... És que, bueno, ja... Qui ho va firmar?
Ja ho sap.
Jo ja no opino.
Després,
Jordi, estic d'acord amb tu que també altres coses s'haurien de canviar, com són els horaris de menjars.
Sí.
Sí, hem d'anar... No és normal el que fem aquí, que sopem tan tard. I, a més, ens hauríem de conciliar més la vida laboral amb la familiar i portar un ritme que tothom puguem conviure, perquè és que si no...
Per això no...
Digues.
No, que jo estic a favor de tot això, però no sé si depèn tant del canvi d'horari. Vull dir, jo crec que és un tema més cultural i que tenen que començar les empreses a canviar els seus hàbits, no? Vull dir, el que no pot ser... Bueno, quan jo treballava a les 9 de la nit, el normal era fer la reunió, vull dir... És que són coses molt absurdes, no? Vull dir, combinar això amb família, amb moments d'oci és absurd. Ara, jo no sé si això té que veure amb el canvi d'horari, si aconseguiríem alguna cosa canviant l'horari. No ho sé.
No. És cultural.
És més de cultura.
Sí. Igual que es proposa aquest canvi d'horari, també aboguem que hi hagi també una consideració de com vivim.
Exacte.
Més natural, d'acord amb el ritme. Quan és fosc, doncs tots a casa. Ja
bueno, com, jo diria com fan els animals, no? Que són els primers que veuen la llum i surten o s'amaguen quan ja no, vull dir...
Exacte.
Vosaltres heu dit que a títol personal, a nivell de benestar i de salut, no noteu els efectes d'aquest canvi d'horari.
No.
No sé si la gent que teniu al vostre entorn o quan teníeu criatures més petites que tenen uns horaris més marcats, sí que havíeu vist alguna que costava, no? O a la gent gran també que li costa, les persones que tenen insomnis i parasòmnies, no sé si el vostre entorn el pateix. diguéssim.
Jo amb això no puc opinar perquè no he conegut mai a ningú que em digui que pel canvi d'horari...
Com a mínim que en sigui conscient, no? Perquè a vegades són aquestes coses que diem, nosaltres no en som conscients, però estem més cansats...
Els comentaris que jo a vegades... I a més, també amb la canalla, jo tinc nens i tal, dos o tres dies que estàs una mica raret, sí. Però ja està. Però en seguida, patapam, agafes el ritme.
Jo crec que la gent gran pot patir-ho una mica més. No per res en especial, sinó per l'horari de la son. Uh-huh. Però, vaja, jo crec que també hauria de ser bastant mínim la molèstia, perquè la gent gran que no dorm tant, vull dir, ja estan acostumats a estar al llit i a la millor estar desperts o no poder dormir, que és un altre problema, vull dir... Però jo, en el meu fill, no recordo que tinguéssim cap altibaix. No,
jo tampoc. Mm-hmm. Jo crec que és més el que deia el Ferran. La molèstia de posar tots els rellotges en vora.
Dos cops l'any.
Sí, és que dos cops a l'any, patapam, patapam.
Bueno, això
no és greu, però adiós.
I retrasar encara més. Sí. No sé per què, però adelantar, mira, et fa com una mica més de gràcia, no? Sí, però retrasar el rellotge és algo que em posava...
Bueno, sí?
Que...
sí? Ah, jo el prefereixo.
Ara no. Dormirem una hora
clar,
més.
Jo penso que aquest cap de setmana tinc una hora extra de vacances i, en canvi, el canvi d'hora sí. D'estiu me la prenen.
Bueno, bueno, potser els jubilats això ja no ho notem tant, eh?
Clar, clar.
Sí, però, mira, jo...
I poder dormir una hora més sense tenir allò de que perds el dia...
Sí, jo aquest cap de setmana, per exemple, tenim la festa de la tardor, no? Estem tot el dia al carrer, però és que el diumenge tinc que aixecar-me molt d'hora i fer un trajecte llarg amb cotxe. I penso, que bé, tindré una hora més, descansaré una hora més i podré fer bé la feina de l'endemà. Però bueno, això tampoc és normal.
No
justifica aquest canvi d'hora, no?
És que...
ens autoenganyem, eh? Per exemple, no? Sempre, per estar sempre...
Més val acollir-se a les parts positives, eh?
Sempre,
encara que no ens agradin.
Sempre positius, nunca negatius.
Jo ara se'm creuava una idea...
Anuncia la resistència de...
Un pensament referent al meu avi. Recordo jo, de molt petitet devia ser, que el meu avi em deia, puja dalt a la sala i mira el rellotge i digue'm quina hora és. Jo li deia, mira, el no sé què... un quart d'una. Uh-huh. I llavors ell em contestava hora nova o hora vella? I llavors es feien, suposo que feien referència, perquè en aquells moments s'anava a l'horari solar. Uh-huh. I llavors suposo que quan van canviar cap al de Berlín, diguem,
sí,
els va canviar tot.
Clar.
Però jo no recordo que el meu avi canviés l'horari, eh?
Deixava sempre el mateix rellotge. Sí. I anava en funció del
temps.
Sí. Això, si no ets assalariat, diguéssim, que tens un horari, abans la gent sí. Que vivia al camp de pagès, doncs evidentment sí. Surt el sol, fas feina, marxa el sol, deixes exacte. De treballar, no?
És que és així. Lo natural, lo sí. Natural.
A l'estiu, que jo recordi, no el veia mai.
Tenia més hores
exacte.
De feina, més
perquè
sol.
Perquè quan jo em despertava, ell ja estava al camp, vés a saber. Però a l'hivern... que feia més fred, ja estàvem tots al costat de l'estuf i tota la història, jo el veia. El veia a primera hora.
La conciliació familiar exacte. En aquells moments devia ser en funció de la llum solar, no? De fet, la iniciativa aquesta d'abolir el canvi d'hora a la Unió Europea va partir del Parlament Europeu. Al febrer de l'any 2018 ja es va aprovar una resolució que instava la Comissió Europea a pronunciar-se sobre aquesta qüestió i llavors la Comissió Europea va impulsar una consulta telemàtica per preguntar als ciutadans de la Unió Europea sí. Què en pensaven, no? El resultat va ser que el 80% de la ciutadania que va votar en aquella enquesta no volien més canvis d'hora. Tenint en compte aquests resultats, creieu que la voluntat popular és eliminar el canvi d'hora i que, per tant, si ja s'ha fet una consulta, tot i que no tots els estats es posen d'acord que aquesta és la problemàtica i cal una majoria qualificada, la resposta va per aquí una mica, per aquest canvi d'hora.
Jo el que no entenc és que portem 6 anys sí. Des de que es va autoritzar que no es puguin posar d'acord amb una cosa que dintre de tot és una mica superficial, vull dir, jo penso, com vols que es posin d'acord amb coses realment importants? Si amb una cosa així, amb 6 anys no ens hem posat d'acord, quan saben que un 80% de la població està a favor, jo no ho entenc.
Això provoca desafectació.
Sí.
Total.
Sí, sí.
De les institucions.
Sí.
A veure, que s'ho facin mirar.
No, sí.
Que s'ho facin mirar, perquè demostren que no són eficients.
És així.
Exacte.
Ja està, amb una empresa pública ja estaríem fora, tu.
Exacte.
I vosaltres creieu que hauria de decidir cada país lliurement?
Privada
estaríem fora.
Cada país lliurement què fa? O com a comunitat europea s'hauria d'anar una mica a la una?
Jo crec que com a unitat europea hauríem de tenir un únic horari, és a dir, per les relacions inclús internacionals. És a dir,
clar, però hi ha molta distància des de Turquia fins a Portugal, com per mantenir un únic fus.
Bueno, això...
Voldria dir que hi ha gent que no tindria sol a les 2 de la tarda i d'altres, no?, que no tindrien sol fins a les 10 del matí.
Sí, bueno, que és el mateix que ens passa ara, eh? Vull dir, amb les diferències d'horari també ens passa igual. Quan has de pensar a trucar als Estats Units, és que penses, bueno, portem 8 hores de diferència. És que no sé què, és que... Però com a missatge extern d'Europa cap a fora, no complicaríem tant la vida.
Però els Estats Units, que és un únic país, amb molts estats, tenen 3 fusos horaris. Tenen l'Atlàntic, el Central i el Pacífic.
Sí.
No? El que passa és que cada estat té llibertat. Arizona, per exemple, no fa canvi d'hora. I la resta d'estats, sí, de fet, Arizona és l'únic que a l'estiu no canvia d'hora, té sempre l'horari.
Jo veient l'experiència, estic més a favor de que cada país faci el que vulgui, eh? Vull dir, perquè és que no es posaran d'acord. Llavors, com a mínim...
No hi veus possibilitat del consens, aquí, eh?
Jo ho veig complicat. 6 anys. Què passa? Que ara perquè vagi el senyor Sánchez li faran cas i s'aprovarà? No ho sé.
No, sembla que el guant està recollit, però també diuen que no és una de les qüestions prioritàries,
com
no?
Com el català.
Exacte.
A veure, vale, d'acord, pues el català no és el més important per ells, ni això, però sí que s'ho ha de fer mirar a la Unió Europea com funciona, perquè no nosaltres som uns convençuts, perquè som conscients que la Unió Europea ens ha proporcionat 80 anys de pau, però la gent jove això no ho veu i no ho valora.
No.
I aleshores alerta que la pau és molt important i s'ha de treballar i conservar cada dia. I això és el que està en perill. La Unió Europea ha de ser, els polítics, la gent que està allà, han de ser més eficients. Això és el perill. Però el que deies tu, jo crec que quan deies la Unió Europea, jo crec que hem de treballar sempre en consens. O sigui, si som un equip, som un equip. I respectant les diferències, però hem d'anar tots a una. Si decidim un acord, es decideix. I s'ha de complir. Perquè és que si no hi ha... Ens fan passar el solitari.
De fet, es necessita el 55% dels vots, que representa un percentatge més elevat de...
És que si som democràtics, de som democràtics, no?
No, i a més és que ja ho diu la paraula, Unió Europea. És, diguem, jo personalment penso amb tot un... Penso com els Estats Units, que jo penso que els Estats Units és un... molts estats, però resulta que només són uns. Quan han de fer contestar...
Un govern federal.
Exacte. Quan contesten a fora dels Estats Units, ho fan amb un nom, no amb 10. És que, si no, la Unió, borrem-la.
Clar.
Heu abordat moltes vegades també quina seria l'hora i quin seria el fus que ens tocaria, no? El canvi d'hora es va començar a aplicar durant la Primera Guerra Mundial i alguns països el van anar aplicant i desaplicant durant aquest segle XX. De fet, Espanya està en un fus horari que no li correspon, ho heu avançat també, perquè es va alinear amb el fus alemany durant la Segona Guerra Mundial i ja mai va tornar al fus que li pertocava, que era el que té avui dia Portugal o Gran Bretanya, no? Seria un bon moment també si fem aquesta abolició del canvi d'hora per tornar al fus de Greenwich, que és el que ens pertoca geogràficament, tot i que Catalunya ja quedaria amb el fus alemany, ens passa a Greenwich així, ens talla
per l'autopista de Lleida, ens passa,
no? De fet, els catalans seríem els únics de l'estat espanyol que estem al fus que ens correspon.
Sempre.
Seria un tall quirúrgic així d'aquest espai.
Per això sempre anem una mica a part nosaltres. No, però jo estic més amb aprofitar el moment, eh? Aprofitar el moment i tornar...
I passar a horari Canàries, per entendre'ns, eh?
Sí, canvi de costums culturals de tota mena. És dir, que nosaltres hàgim d'anar al teatre a partir de les 10 del vespre, no. És que no és lògic. No. És que...
Us imaginat per un moment que el que estem dient nosaltres tres ens fessin cas i passés? Seria guapo, eh?
Pues seria guapo. Ei, comencem a parlar d'unes altres coses, no?
Vinga!
Vinga, doncs comencem a parlar de la residència per la gent gran.
Ja que tenim l'edat...
Perdarem la retaïla aquella de les 6, una hora menys a Canàries, eh?
Sí. Ah, sí.
Oh, això ho guardarem. Que això portem molts anys sentint...
Això ens ha marcat la nostra vida.
Hombre, a tot arreu. Una hora menys a Canàries.
Una hora menys a Canàries.
Potser el Canàries ha d'anar un fus menys. Encara. Potser els hi podem preguntar als canaris què volen, no? També estaria prou bé fer cas a la població.
I ara que parlem de temps, quant temps haurem d'esperar per tenir una plaça a la residència nova?
La llar. La Fundació Vall Paradís, vinga, aprofitem i fem aquest canvi de tema, és una entitat vinculada a Mutua Terrassa, és la guanyadora de la concessió per construir i explotar la futura residència i del centre de dia per la gent gran de Volpelleres. La concessió té una durada de 75 anys i un cànon total de més de 10 milions d'euros que s'abonarà anualment fins al final del període, segons l'acord aprovat per la Junta de Govern Local el 30 de setembre d'aquest 2025. Aquesta fundació sense ànim de lucre va ser l'única que es va presentar al concurs públic que va convocar el consistori per gestionar aquesta residència en terreny públic, per dir-ho acuradament. Què en penseu d'aquest projecte que es va anunciar en el seu moment com una residència pública acabi sent gestionat per una entitat privada, això sí, sense ànim de lucre, durant un període de 75 anys?
Què és el que hi ha? Jo tinc el terreny, però no tinc peles. Tu tens les peles... Compra'm el terreny o fes la caseta, jo te deixo. És que és un win-win. Ara falta veure si els 10 milions és el preu just, tot això s'hauria de... Però si no, com ho fas? La necessitat hi és. Necessitem una... La Generalitat no ens la farà.
La qüestió és que aquesta residència no serà pública, no. Ni que les places seran públiques, perquè dependran d'un...
Aquest és el
problema. De que la Generalitat concerti aquestes places. És a dir, sí. Que el contracte estableix que el 70% de les places d'aquesta residència...
Hauran de ser públiques.
Siguin concertades.
Concertades.
Que les places siguin... I el 30% de les places restants siguin privades. Què vol dir que una plaça sigui concertada? Voldrà dir que la Generalitat haurà de concertar aquestes places, que és una garantia que des de l'Ajuntament no es té, perquè no és una potestat de l'administració local, sinó de la Generalitat. Clar, hi ha un risc, tot i que la voluntat i el conveni estableixi que el 70% d'aquestes places siguin concertades i a un preu pactat, que no és el més baix tampoc, quan podrem veure aquestes places concertades? No sé si és un dels riscos o una de les pors que hi pot haver sobre la taula, tenint en compte que la Generalitat no té un calendari o no ha fet públic un calendari ni una benentesa amb l'Ajuntament de Sant Cugat per dir quan es concertaran aquestes places, tenint en compte que el problema de les residències és un problema que tenim a nivell de país, que sí. Tenim una població que cada vegada és més envellida perquè hi ha més gent gran i no hi ha residències públiques per a tothom, no? No sé, la Montse deia, i us volia preguntar, si la solució que s'ha trobat és la millor de les solucions, no l'és, valia la pena esperar que la Generalitat anunciés una residència pública, el govern no podia esperar a que es fetés aquest anunci doncs, perquè no hi ha una data?
Jo estic una mica amb la Montse, vull dir, arriba un punt en què es té que fer, pues això... Tu tens terreny, tu tens diners, doncs fem-ho. És que si no, si tenim que esperar que la Generalitat faci una residència pública, jo crec que ens haguéssim esperat molts anys. Una altra cosa és la rentabilitat d'això. Per lo que he vist, em sembla que l'Ajuntament traurà uns 300.000 i pico d'euros anuals, no?
Si sí, no... un cànon d'aquests 10 milions amb 75 anys.
Vull dir, quan es fa una permuta, per dir-ho...
Són 135.000 euros l'any.
135.000, per això. Jo això ho trobo baix, no? En el sentit de que si tu fas, si fas una permuta en vivenda, el que té propietari del terreny, doncs et diuen, escolta, corresponen 3 pisos o 4. Jo aquí veig que és molt baix.
Clar, no és permuta, el terreny en principi seguirà sent públic, però clar, es dona la gestió d'un edifici en un terreny públic a 75 anys.
És l'única cosa, econòmicament no sé si s'hagués pogut treure més rentabilitat. Ara, que la solució... Per mi no és dolenta, vull dir, més si ve de la mà de Mutua Terrassa, jo tinc molta confiança en Mutua Terrassa, no ho sé.
Jo opino una mica com vosaltres, sí, sí. A més, em baso en un coneixement directe d'una residència que ens feia falta a nosaltres, a la família personalment, i que no s'acabava de fer, i que no s'acabava de fer, que es va començar, que es va parar a l'estructura, que no acabàvem, fins que hi va sortir l'empresa o l'associació o el que sigui, que va dir: jo poso els diners que us falten per acabar l'edifici i a partir d'aquí em doneu X anys de... I la veritat és de que si comparo la residència que vam conèixer, que era totalment privada, amb la residència que vam conèixer posteriorment d'un win-win,
un concert,
jo penso que el concert va sortir de primera, i la demostració és que avui per avui aquella residència ja no es parla ni si és privada ni si és pública. Vull dir, cada un té les seves, els seus menys i, men, i més. Hi havia el règim econòmic, em recordo jo que hi havia una part que pagava la Generalitat i una part que pagava l'usuari, però que no podia passar d'un percentatge de la seva jubilació, amb la qual aquella persona disposava d'uns diners pocs, però bueno, dels que i ell els podia destinar, que suposo que per lo que vam veure li la satisfeia molt, perquè podia decidir si podia anar a la perruqueria, si podia comprar-se un lloc que té, el que sigui.
Dignitat.
El handicap és que fins que la Generalitat no concerti aquestes places no seran concertades, i això suposa una problemàtica a nivell econòmic, no? Les residències tenen un preu molt elevat, sí. És evident que ofereixen habitatge, ofereixen cures, ofereixen manutenció a les persones que hi ha, però el problema és que tothom es fa gran, no tothom ho fa amb el mateix estat de salut, mm-hmm. i no tothom pot pagar els preus que té una residència privada o concertada, no? Què fem amb aquella gent que necessita una residència però no se la pot pagar perquè no hi ha prou places?
Aquest és el problema, era ja el problema i continua. Per lo que veig, continua sent el mateix.
Tenint en compte que la població cada vegada viu més anys i tenim aquella generació del baby boom, que ara no són gent que requereixi d'una residència, però d'aquí uns anys sí que ho serà.
I tant.
No? És un repte per l'administració.
Sí, el problema és que estem pensant que tota persona quan es fa gran tingui que anar a una residència.
No, tothom.
Jo crec que potser també es tindrà que canviar una altra vegada els hàbits i que de la gent gran puguem continuar visquent a cadascú a casa seva, no?
Sí. El problema és que això també requereix d'unes inversions, no? Mm-hmm. I de persones...
Bueno, o que de les famílies se conscienciïn una mica de que la gent gran no sobra, no?
Mm-hmm. El problema és que si has de treballar 40 hores a la setmana i tens una persona dependent... Dependent, no una persona que necessiti ajuda, sinó una persona dependent, és que no és compatible.
Ja. Yeah.
No? Sí, és aquesta conciliació que parlàvem abans també.
Cada cas és cada cas, sí. I evidentment la bellesa pot ser molt trista o pot també ser bonica.
Uh-huh.
Depèn de la salut, la persona i l'entorn que té. Això, aquest final de la vida, cada un té les incògnites, no? Uh-huh. Hi ha gent que té molt mala pata, s'ha quedat sol, perquè jo tinc una amiga que és molt alegre, però se li han mort tot, el marit i tots els seus fills. I això ningú s'ho mereix, això, no?
Uh-huh.
Vull dir que no ho saps, però sí que hem de mirar de ser solidaris, però tampoc no podem pensar que el papà Estado ho solucionarà tot, perquè és que, no per res, és que l'Estado som tots i llavors ho som tots, i vol dir que la classe que treballa ha de pagar totes aquestes coses, o sigui que tots hem de pensar què fem, els que ens fem grans, sí, sí. I els joves, perquè és que cada vegada som més, la piràmide s'està invertint i això serà un problema. Al final no, és que no es mataran, perquè és que no es podran aguantar.
Ja.
A veure, hem de pensar, hem de tindre idees positives i tots contribuir uh-huh. a la solució. Però bueno, no tothom ha d'anar a les residències, també es pot veure, s'hauria de plantejar el co-viure persones grans, uh-huh. i ajudar-se.
De fet, ja existeix, però moltes vegades són iniciatives de caràcter particular, de gent gran que abans d'arribar a aquest moment doncs viuen en espais on tenen la seva intimitat i es comparteixen alguns espais comuns, com pot ser menjador, com pot ser cuina o espais de...
I que redueixen molts costos, vull dir, jo sempre estic molt a favor d'aquest tipus de viure, vull dir, entre tots pots pagar un metge i no és un metge particular de cada un, sinó que és un metge que fa la visita doncs, amb el grup aquest, no? Vull dir que un fisioterapeuta, no ho sé, vull dir que és compartir gastos. No tens per què tenir a cada casa una rentadora, es pot compartir una rentadora per molta gent, no? Vull dir que jo crec que tenim que anar una mica també per aquí,
Caldran solucions imaginatives als reptes globals,
Tots.
Hi ha persones, un altre cas és
molt breu.
Hi ha un sistema que és el que dèieu ara de tenir uns serveis comuns amb uns espais que si jo sóc prou solvent em puc cuinar, em puc fer el llit, em puc fer coses jo que fan baixar tots els costos. Al moment que no pugui fer-ho doncs m'hauran d'ajudar. Però, clar, si jo tinc una pensió, l'altre en té una altra, l'altre en té una altra, i totes aquestes coses que jo puc fer-me, això baixaria els costos. No. I no perdríem la comunitat, és a dir, els serveis comuns, la lavanderia...
La companyia, fins i tot.
Exacte, la socialització, que és molt important.
També. No està sol. Exacte.
I fins aquí. Les hem d'acomiadar.
En bona companyia.
En bona companyia, perquè si no podrem preguntar a la referent de benestar emocional com ho hem de fer per a aquelles persones que sí que els afecta aquest canvi d'hora per intentar transitar-lo de la millor manera possible. Montse, Ferran, Jordi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que tingueu molt bon dia.
A vosaltres. Bon dia. Adeu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou Guaita que tenim amb el nostre biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, Sergi, de què ens parlaràs avui?
Doncs mira, avui anirem al bosc.
Anem al bosc?
No anirem en una versió tan gore com vam començar la temporada, que vam parlar d'incendis, sinó parlarem del bosc maco i de dues comunitats, dos hàbitats o tres hàbitats que bé, són típicament mediterranis, molt comuns a casa nostres, com són els alzinars i les suredes.
I de quina família formen part aquests arbres?
Doncs mira, formen part de la família de les fagàcies. Fagas, faig...
Sí, exacte.
Potser et passa pel cap que et deu sonar en el faig. Doncs sí, són de la mateixa família que els faig i que els roures, per exemple. Però avui ens centrarem en les alzines, en aquestes concretament... No sabria si dir-te si... Va, tècnicament et diré que són dues espècies, però tractarem... tres arbres diferents.
Ah, què vol dir això? Que hi ha dos arbres que són de la mateixa espècie?
Són subespècies.
Ah.
Farem dues subespècies i una espècie ja diferenciada.
Molt bé, i quines són aquestes tres?
Doncs mira, per una banda tenim l'alzina, que és el Quercus ilex, subespècie ilex, l'alzina que habita zones litorals i prelitorals, bàsicament. La carrasca, que és el Quercus ilex, subespècie rotundifòlia, després ja veurem per què es diu rotundifòlia, també se n'havia dit bellota.
Ah, mira.
Dels aglans, de les bellotes, però és una altra cosa. I l'espècie diferenciada, que és la surera, que és el Quercus suber.
Molt bé, per tant tenim aquestes tres. Doncs anem a començar per la primera, pel Quercus ilex, sub... Subpílex, també?
Sí, subespècie ílex, molt bé. Què és l'alzina? L'alzina que coneixem més majoritàriament, un arbre perennifoli, és a dir, el que no se li cauen les fulles en cap període de l'any, típicament mediterrani, que pot viure des de primera línia de mar, des dels penya-segats, fins a uns 1.000-1.200 metres d'alçada. A partir d'allà, les condicions climàtiques d'aquella zona ja no li són propícies per sobreviure. Viuen tot tipus de sols, això vol dir sols àcids i sols calcaris, des de la roca calcària del Montgrí, per exemple, fins als granits del Baix Empordà, dels penya-segats del Baix Empordà o de les Gavarres, etc. Sempre amb zones amb pluviometria superior als 500 litres per metre quadrat, podríem dir, o sigui, zones plujoses i sobretot zones on l'estiatge, o sigui, aquest període de sequera estival característic mediterrani, no sigui suficientment perllongat ni intens. I podem trobar tant els inars muntanyencs, aquells amb alçades superiors als 600-700 metres d'alçada, és a dir, Montserrat, Sant Llorenç del Munt, Montseny, etc., com els inars litorals. Vale? Pot tenir una alçada d'entre 15 a 20 metres d'alçada o més de 20 metres d'alçada, és un arbre.
És un arbre gros.
Un perímetre de tronc de més de 10 metres d'alçada, és un arbre molt longeu, podem tindre alzines de 200, 300, 400 anys.
Déu-n'hi-do, o sigui, són grans. Sí,
són
sí.
Molt grans. I les fulles presenten un limbe, això vol dir una vora, la vora de la fulla se'n diu un limbe, variable, des de llis a punxegut. Això tot depèn que les fulles que estan a més baixa alçada de l'arbre tenen més punxes.
Ah, carai.
Perquè són les més sensibles a ser depredades o ser menjades per algun herbívor.
Clar, llavors es protegeixes, no? Es defensen.
Es defensen. En canvi, les d'alçades més altes són tota llisa, no? Això passa el mateix amb el boix grèvol. És exactament la mateixa adaptació. L'envers és brillant, de cera, és una cera brillant, i el revers blanquinós i amb abundant pilositat, amb abundants palets, si ho miréssim en el microscopi. Això vol dir que són adaptacions, precisament, per combatre aquests períodes més secs i més càlids. És a dir, no per acumular l'aigua, perquè si no l'alzina seria un cactus que acumularia l'aigua, sinó per evitar que en perdi.
Ah, mira, és una mesura també de protecció. No?
Exacte, de protecció. És un arbre dioic, això vol dir que hi ha flors masculines i femenines en el mateix peu, en el mateix arbre. Diferent seria un arbre monoic, que l'arbre estaria diferenciat entre flors masculines i femenines. El fruit són els aglans, acostuma a florir al voltant del mes d'abril, maig, aproximadament, i els aglans maduren fins a la tardor del segon any.
Per tant, triguen molt, eh? El primer any que surten no maduren?
No maduren, sinó que triguen el segon any. Això, per exemple, també passa a les pinyes dels pins, no és cosa exclusiva, eh? La maduració no és el primer any, sinó que normalment és el segon. Anem per les espècies?
Anem per el segon, no?
Anem per el segon, va. Anem per la carrasca. El Quercus ilex, subespècie rotundifolia, la fulla rodoneta, eh? I més petiteta, l'alzina és molt més allargada. Aquesta, la carrasca, ocupa tota la zona interior i continental que no ocupa l'alzina. Allò de carrascal, que bonita és. Doncs en les cançons aquestes que es van fer populars a vegades durant la guerra i durant d'allò, parlaven de tots els carrascals que hi havia a l'interior de la península Ibèrica. Per tant, és un arbre típicament de regions interiors, regions amb més continentalitat, més diferència entre les temperatures màximes, sobretot a l'estiu, els extrems, i les mínimes. En llocs on hi ha glaçades molt potents, no? Bastant graus sota zero. Per tant, l'arbre també ha de suportar aquesta continentalitat, tinguent clar que no perd la fulla en tot l'any, perquè els arbres caducifolis perden la fulla per passar l'hivern. En aquest cas, no.
No, aquest és perenne, eh?
Exacte. És un arbre més modest que l'alzina i es diferencia per tenir una fulla, com hem dit, més petita i arrodonida, i perquè els seus aglans són dolços.
Ah, carai!
Es poden arribar a menjar.
Ostres!
I els senglars se'ls mengen que no vegis.
Home, els hi deuen encantar.
Tot allò que veiem del porc de raça ibèrica és perquè menja aglans de la carrasca. És característic de les deveses interiors de la península ibèrica, conjuntament, que ja veurem després, amb les sureres, i pot viure a tot tipus de sòls. Això vol dir calcari o àcid, i fins i tot a zones amb la roca mare molt prop de la superfície. És a dir, el cigne preferia sòls més profuns, més amb més matèria orgànica, més horitzons més diferenciats. En el cas de la carrasca pot viure a llocs molt més pedregosos.
I anem al tercer d'aquesta família.
Doncs sí, el tercer integrant és el Quercus uber, o la surera. En aquest cas, té dimensions molt més semblants a l'alzina, pot arribar a més de 25 metres d'alçada. I la diferència més important de totes la trobem amb l'escorça, que és molt més engruixida, directament gràcies a aquesta capa de suro, que és el que nosaltres acabem explotant, no?
Exacte, és el que li traiem, no?
És el que li traiem, industrialment. L'alzina surera té una diferència molt grossa respecte a les dues altres cosins o germans. És que només tolera els sòls àcids.
Ah, carai, és més especial, ella.
És més especial, o sigui, no neix a zones on hi hagi, per exemple, roca calcària. Neixerà a zones on hi hagin pissarres, on hi hagi el granit, d'aquest tipus de roca més àcida, eh? I creix des del litorals fins a alçades al voltant d'uns 1.000 metres sobre el nivell del mar. Resisteix una pluviometria força semblant a l'alzina, el que passa que si la pluviometria és una miqueta més alta no li passa res.
També li agrada.
També ho agraeix, eh? Agraeix també aquests sòls profunds que hem dit abans, i ocupa grans extensions a les deveses extremenyes, portugueses, andaluses. Existeix també el suroli.
El suroli, què és això?
Que el suroli és un híbrid, és una barreja entre l'alzina o la carrasca i la surera.
Per tant, és un... una barreja dels tres arbres.
D'un dels dos, o sigui, o l'alzina amb la surera, o la carrasca amb la surera, o amb la surera. I aleshores formen aquest, aquest híbrid, no? És puntual, eh? No ocupa grans boscos, ni ocupa grans, grans extensions. Hi ha algun arbre aïllat que es barreja, i fins i tot també moltes vegades en llocs més urbans o en masies o por ahí, que vés a saber si havien fet algun experiment de creuament raro, doncs allà.
Perquè és més habitual que sigui fet per la mà humana.
Exacte, és més habitual, sí, sí. Si anem a distribució a nivell de Catalunya, l'alzina s'estén des de les comarques de Tarragona, des del prelitoral i prelitoral de Tarragona, fins a Girona, formant el que en diríem el típic hàbitat de l'alzinar amb marfull.
Què és això?
Que el marfull és una altra espècie, en aquest cas arbustiva, típica d'aquí del Mediterrani, i és un bosc molt ric en sotabosc. Hi ha el marfull, el galzeran, l'aladern, vull dir, hi ha moltes espècies de sotabosc que caracteritzen aquest tipus d'alzinar. A l'alzinar, fora de les selves tropicals amazòniques, és un dels boscos més impenetrables que hi ha de tot
més
el món.
Frondosos.
Més frondosos i més impenetrable, perquè tenim l'estrat arbori de l'alzina, l'estrat arbustiu de totes aquestes espècies, i després hi ha l'estrat lianoide, les lianes. És a dir, per exemple, l'heura, l'arítjol, que té moltes punxes també, i que fan que aquest bosc no es pugui, no s'hi pugui entrar, no?
Clar, et priven de passar-hi, no?
Et priven de passar-hi, però forma part de tot aquest sistema, no? També són molt freqüents els alzinars amb pinedes i rouredes. Això per què passa? Doncs passa perquè una pineda, per exemple, una pineda de pi blanc, té una evolució, no? Hi ha a vegades que passa un incendi o passa una perturbació o la pròpia evolució de la pineda, que els pins viuen menys anys que les alzines, o sigui, es van morint els pins, es van caient els pins, etc. I dintre de la pineda, com la pineda passa més llum, poden rebrotar les alzines i els roures, i van creixent, mica en mica, fins al punt que arriben a ofegar la pineda.
Ah, carai.
I l'acaben substituint. És a dir, bona part de les pinedes litorals i prelitorals d'aquí del nostre territori, si no pateixen un altre incendi o si no les tallen, acabaran desenvolupant
en sureres,
en alzinars, en sureres o en rouredes, que seria el bosc climàtic o el bosc madur que hauria d'haver-hi en aquell territori. Això ho veiem si aneu, per exemple, per carreteres d'aquí del país. La carretera moltes vegades és una obertura entre bosc i bosc, no? Si veieu el bosc, podeu veure els diferents estrats, podeu veure les alzines creixent tot per sota de les pinedes. Per tant,
curiós, és l'evolució mateixa de la natura.
És l'evolució, i això és una evolució que es veu amb 20, 30, 40 anys, a escala humana es pot veure perfectament.
I tant, sí, no són pas tants anys.
En canvi, la carrasca es troba pràcticament en exclusiva a les terres de Ponent, a les terres interiors de Ponent. Per exemple, una zona on es troba molta carrasca seria la zona del Montsec, la zona dels altiplans de les Garrigues. Quan passes amb la carretera per allà, per l'Albi Vinaixa, que vas cap a Lleida, que travesses el d'allò, doncs allò és una zona clàssica de Garrigues. I la Surena, en canvi, ocupa els terrenys àcids entre el Montseny, el Maresme, les Gavarres i l'Albera.
I ara, si li posem una mica de xifres, quanta superfície ocupen?
Doncs mira, els alzinars, incloent-hi alzines i carrasques, ocupen a Catalunya 185.000 hectàrees.
Déu-n'hi-do, eh?
Alzinars i carrasques. Això vol dir que el 15,15% dels boscos, almenys la meitat de l'àrea basal total, correspon a l'alzina. A més, és l'espècie amb un major nombre total de peus de més de 5 centímetres de diàmetre. Més de 373 milions d'arbres d'alzina. L'alzina surera és la cinquena espècie forestal perquè fa el nombre d'hectàrees, 63.000 hectàrees aproximadament, i la setena pel que fa el nombre de peus, uns 39 milions. No arriba a les xifres ni de les alzines ni de les carrasques.
No, és força més baixet, eh?
Ara bé, en el cas de les sureres, més de 4 cinquenes parts de les existències d'aquesta espècie es concentren a comarques gironines, on representa prop del 45% de la superfície arbrada del Baix Empordà i al voltant d'un 25% de la selva del Gironès i l'Alt Empordà.
Per tant, les comarques gironines són terres de sureres.
De sureres, perquè hi ha molt sol o molt terreny àcid, d'aquell del que parlàvem abans.
El que li agradava.
El que li agradava. I l'alzina ha estat una espècie i és molt explotada per l'home. Bé per fusta, bé per carbó vegetal, bé per la producció de glans i aliment del bestiar, el porc ibèric i els senglars s'alimenten dels glans, o bé per l'extracció de suro.
Aquesta última, sobretot, no?
Sí, en aquesta última, a Catalunya, es produeix anualment entre 3.000 i 4.000 tones de suro. I l'alzina té la gran peculiaritat, molt interessant, del rebrot. Els pins no rebroten.
No, exacte.
Les alzines sí. I per què és important? Perquè la fan especialment adaptada als incendis forestals, que són molt recurrents a tota la zona mediterrània, com ja hem vist. És una espècie que pot rebrotar, per tant, el bosc es pot arribar a recuperar.
És a dir, que si tenim un gran incendi en una surera o en un alzinar, no passarà res perquè tornaran a créixer.
Depenent com sigui l'incendi, depenent com sigui això, els arbres tenen aquesta capacitat de rebrot, cosa que les pinedes han de sortir per llavor.
Exacte, no rebroten, exploten les pinyes, no? I els pinyons.
Ha de ser els pinyons qui faci aquesta nova colonització o nova dispersió. I ja per últim, estem en època de tardor, en època de bolets, no?
I si fan molts bolets en aquests boscos?
Si fan molts bolets, en els inars com els sureres. Per exemple, sorenys, rossinyols, ous de reig, trompetes, alzinalls, llores, carlets, rovellons.
Carai, per tant, les sureres i les alzinalls són bons llocs on
són
anar...
Bons llocs.
A buscar bolets.
Exacte, aquells bolets que prefereixen o bé els llocs àcids, com hem dit abans, o per exemple determinats bolets que en direm que són termòfils, que els agraden les temperatures una miqueta més altetes, com és el cas de l'ou de reig, el cep, el sureny, el rossinyol.
Per tant, si hi ha algun boletaire que ens està escoltant, s'ho pot apuntar, això, eh? On anar a buscar els bolets?
Els bolets.
Doncs als inars i a les sureres.
Exacte.
Doncs moltes gràcies, Sergi, ens retrobem en una altra guaita que tenim.
Fins a la propera, que vagi molt bé.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat un decret per garantir l'atenció tot el dia als malalts en fases avançades d'esclerosi lateral amiotròfica. El text permet desplegar la llei aprovada ara fa un any i fer arribar al sistema de dependència a les prop de 4.000 persones que pateixen ELA a tot Espanya. Cada malalt, a més, rebrà una ajuda de 10.000 euros al mes. Pablo Bustinduy és el ministre de Drets Socials.
Les persones en fases avançades de la enfermedad ELA y otras enfermedades que presentan cuadros similares y que por tanto requieren de cuidados complejos, verán garantizada la atención 24 horas, que era la demanda histórica principal de estos colectivos, y también el mandato central de la ley ELA. Y como les anticipaba, esto se va a garantizar a través de una prestación económica de asistencia personal y ayuda a domicilio de casi 10.000 euros al mes por paciente.
I Elite Taxi ha desconvocat la manifestació que pretenia col·lapsar aquesta tarda i vespre l'accés a Montjuïc i l'entorn del Camp Nou per l'acord entre el Barça i l'empresa Uber. El sindicat ha pres aquesta decisió després de reunir-se amb el director general del Barça, que ha recollit la documentació portada per Elite Taxi en relació a Uber i les lleis del transport catalanes i s'ha compromès a estudiar la qüestió en profunditat. La plataforma de taxistes havia convocat una protesta i una aturada de servei entre les 5 i les 10 de la nit, coincidint amb la convocatòria de la Champions que enfronta aquest vespre el Barça i l'Olympiacos. I la Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos han desallotjat l'assentament del Parc Joan Miró de Barcelona. Una vintena de tendes de campanya amb una quarantena de persones s'havien instal·lat a la zona porxada del parc, a l'entorn de la biblioteca. Un cop desallotjades, les persones que hi dormien, treballadors municipals han col·locat tanques a la zona. Fa uns dies, la síndica de Greuges va demanar explicacions a l'Ajuntament sobre la situació del parc i sobre les mesures per garantir la seguretat, la salubritat i la higiene. Sant Andreu de la Barca recupera 2 anys després la zona blava. El nou sistema d'estacionament regulat entrarà en vigor el 27 d'octubre amb l'objectiu de millorar la mobilitat i afavorir la rotació de vehicles als eixos comercials. Començarà amb 30 minuts gratuïts per als residents. La gestió municipal serà directa a través de l'empresa pública. I parlant de cultura, la versió contemporània de Little Women porta la cara B del clàssic de Louisa May Alcott al Teatre Lliure a Barcelona. De la directora Lucia del Greco reflexiona sobre el paper de la dona a la nostra societat. L'obra estrena dijous i les entrades es venen a molt bon ritme.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aró Serén i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 21 d'octubre i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
Bon dia, situació ben tranquil·la, una altra vegada la que estem tenint aquest dimarts i el sol que és dominant, de fet va escalfant i una temperatura que s'està enfilant una mica més que la d'ahir. Al llarg d'aquesta tarda estarem parlant d'un ambient completament primaveral i no pas de finals d'octubre, temperatura que arribarà a passar molt fàcilment dels 25 graus a l'ombra a les comarques de Tarragona i també les de la costa i per al litoral barceloní, amb una mica de vent de ponent que sobretot a la Catalunya central i les muntanyes de Tarragona bufarà més insistent i els núvols més gruixuts s'aniran formant a l'Alt Pirineu, també a la capçalera de la Muga o del Fluvià. En aquesta banda, entre l'Alta Garrotxa i també l'Albera, arribarà a caure algun ruixadet, però francament fugaç. Atenció, perquè el dimecres la temperatura no tindrà aturador, ja al matí serà molt suau i la tarda portarà molts valors per sobre dels 27 o 28 graus. Per tant, calor per les dates en vista el dimecres. També amb més vent. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats tornarem a parlar de la IA, però ens centrarem bàsicament en l'ús de la IA en l'estratègia política. En parlarem amb Jordi Mas, professor de la UOC, i ho farem des de castellà. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la proposta de Pedro Sánchez per acabar amb el canvi d'hora i la proposta de blindatge de l'avortament a la Constitució com pretén el govern. A partir de les 5 coneixerem la sabadellenca Anna Crusafont, farmacèutica que ha rebut la insígnia d'or per part del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya. Continuarem amb salut per anar a l'Espai Maòrnic, centre de ioga aeri de Badalona. I acabarem amb cultura per parlar de la setmana del llibre feminista des de Sabadell. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa, l'empresa municipal Taigua, en col·laboració amb l'Observatori d'Aigua de Terrassa, comencen una campanya informativa per explicar les bonificacions i els ajuts socials destinats a les persones i als col·lectius més vulnerables. Porta com a lema ajuts socials de l'aigua i la difusió es farà a través de cartells i tríptics informatius, a més de la web municipal, les xarxes socials de medi ambient i la difusió d'un vídeo on s'expliquen els requisits i els canals d'informació. Aquest ajut va ser implantat a Terrassa l'any 2013 per garantir el dret a l'aigua de les persones en situació de vulnerabilitat. Ha generat bonificacions fins al setembre de 2025 per un valor de 1.112.129 euros. Les famílies beneficiàries amb bonificació en la factura d'ús domèstic han augmentat en els darrers mesos i fins al mes de setembre ja en porten 2.003. Abans de l'estiu, l'Ajuntament va posar en marxa un protocol d'actuació per facilitar l'accés a les bonificacions socials de l'aigua per poder arribar al màxim nombre de persones o famílies que puguin ser beneficiàries i potenciar d'aquesta manera una política social de prevenció adreçada a tothom qui pugui estar en una situació de vulnerabilitat econòmica o social. Des del gener de 2024, la tarifa social municipal s'obté tramitant el cànon social, de manera que s'aplica automàticament a tothom que tingui el cànon social de l'Agència Catalana de l'Aigua. Així s'equiparen les condicions entre les dues bonificacions, la de la Generalitat, que s'aplica el cànon de l'aigua, i la de l'Ajuntament, que s'aplica el consum.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda. A Sabadell.